De 3 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Caral.
12 minuts i seran les 6. Moment de saludar la Gina Tost. Bona tarda.
Hola, Gina. Hola.
He fet un intent de ballar la sintonia, de la secció.
Ah, sí? A veure. Déu-n'hi-do. Em sembla que la Gina tot ho balla així.
Sí, em mou una mica el cap.
I... És el meu estil.
Molt... Ah, el teu estil, molt bé, perfecte.
Molt bonic. De què ens parles avui?
Avui, coses de joves, que no entén ningú.
Bueno, esperem entendre-ho.
No parlem d'Alexa, no parlem d'Elon Musk, no parlem de xips ni crisi climàtica. És un tema que ens interessa a tothom.
A veure.
Parlem del lavabo del futur. Allà on farem... caca i pipi, on ens posarem la copa menstrual, on pixarem de peu, si... Bueno, les noies, sobretot, si està molt brut. No, no hi tenim...
Home, jo vaig descobrir que podia... Algú em va ensenyar a fer pipi... Històries de la Carot. A fer pipi asseguda a la... Ai, perdona, amb els peus a la tassa, aixeques la d'això i fas pipí.
Ostres, després m'ensenyes.
Després t'ho ensenyo.
Però... A veure, no té molt misteri, no? Vull dir, posar els peus a sobre de la tassa. Vull dir.
No, perquè...
I ajupir-te.
No hi ha moltes més possibilitats de fer...
A veure, però com? Tu, mirant a la porta o de costat?
I no caure.
A la porta, no, suposo.
De costat, aquí
està
el tema.
Ah,
no, però t'hagués pogut enganxar, Òscar, amb la teva lògica.
No, no, perquè...
Mirant a la porta,
mirant a la porta.
Anem al lavabo, com toca.
Hi havia la cort de França, capellà l'any 1700, el baró de Bidet, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull.
Lavabo del futur, penseu en el típic lavabo que té japonès, no? Aquell que té molts botons,
sí.
Que salfa la tassa...
Que tiren un xorret d'aigua.
Exacte, exacte, però no només és aquest. És un lavabo que té sensors, es connecta a la wifi...
Oi, oi,
i t'envia...
Oi, estem parlant de tenir el cul connectat.
No el cul, no.
Ho connectem
tassa.
Tot al wifi, ho veus, eh?
Jo connecte
el connecta al wifi, ara.
Connectem el cul al wifi.
La tassa del vàter...
I t'envia notificacions. I t'envia notificacions al mòbil. Clar que sí.
Què vol dir envia?
De què? De WhatsApp o de Facebook?
O directament al teu metge, per veure si et passa alguna cosa.
Ah, perquè analitza les restes.
Mm. Sí, sí, és la moda absoluta ara mateix a Silicon Valley.
No m'ho puc creure.
I els inversors van bojos.
Home, això està bé, perquè quan t'han de fer una analítica de tot complet, que et demanen tot, femtes i tal... Posar-ho dintre d'un potet és incòmode. Està molt bé que et facin aquesta analítica.
Sí, sí. Doncs, a veure, vosaltres podeu riure tot el que voleu, eh?
No riem. No.
Hi-hi, ha-ha, la caca...
No riem, ens sorprèn.
Sí, ens sorprèn força.
Però hi ha una ciència molt bèstia al darrere. És el pal de paller de la salut del nostre cos. De fet, hi ha un estudi publicat per la revista Nature que es va fer des de la Universitat de Leuven a Bèlgica. Una de les coautores és catalana, es diu Mireia Vallès.
Mm-hmm.
Ara mateix és investigadora de la Universitat de Trento, a Itàlia, que relaciona la microbiota, és a dir, tots els bitxos que tenim a dins dels nostres intestins, amb el cervell. Com? És molt complicat i, per tant, he parlat amb ella perquè m'ho expliqui.
A veure què diu la Mireia.
Els bacteris que es troben als nostres intestins, que anomenem microbiota intestinal, produeixen moltes molècules que poden afectar el funcionament del nostre cervell i, per tant, afectar la nostra salut mental.
Opa!
Nosaltres vam analitzar la microbiota intestinal a partir de mostres fecals que ens van facilitar a més de 1.000 persones a la regió de Flandes, a Bèlgica. I vam identificar els grups de bacteris que estan presents en quantitats molt més baixes en persones amb depressió que en persones sanes.
Mm? O sigui, a través de la femta podem detectar possibles malalties mentals?
Sí. És molt bèstia. I a part, a l'Hospital Clínic fan transplantaments fecals.
Sí.
He parlat amb l'Andrea Aira, que és microbiòloga i estudiant del doctorat aquí a l'Hospital Clínic, i li he preguntat si allà, a l'hospital, ja s'analitza la caca per saber coses dels pacients.
L'anàlisi de la microbiota ja es realitza per part d'hospitals i centres de recerca, però realment la dificultat que ens trobem no és en l'anàlisi en si, sinó més en la interpretació dels resultats, ja que és molt més complexa del que es podria pensar.
Com? Un moment, perdó, eh?
Sí, fes.
Transplantaments fecals.
Sí, és, imagina't, tu estàs malalt perquè tens la microbiota alterada,
d'acord?
Una sí. Mica bèstia.
Et posen caca d'un senyor sa.
D'acord, perquè la microbiota s'equilibri.
Sí.
Ah, amic.
Sí, no tens prou amb la teva pròpia.
Pots triar la persona que et dona la caca.
Busques la femta d'un altre.
Es veu
que té base científica. A mi em fa bastanta cosa. Però
home, no sé,
a mi
no.
Em fa coseta, però es veu que sí. Es veu que
sí, lo guai seria poder triar, de dir, bé, a veure.
Exacte, la caca de Brad Pitt no et fa tant de fàstic.
Però tornem als lavabos.
Sí. A veure, perquè hi ha diversos projectes que el que fan és canalitzen la femta a través dels lavabos. Per exemple, hi ha un projecte que es diu EastAir, que és un dispositiu fet entre Boston i Bilbao, que el que van fer eren, feien proves mèdiques a domicili i van dir, per què hem d'anar a domicili, si ho podem fer allò, portar el dispositiu a casa de la gent. I ara estan treballant amb un lavabo que analitza les restes i et diu què tal portes la diabetis, si veus prou aigua, si tens una infecció d'orina. Jo no l'he provat, però mira, Òscar, el que crec que deu dir de tu.
Òscar, deixa de prendre tants entrepans i patates fregides de la màquina expenedora o al final faràs un tap. Et falta fibra, Fernández.
Això és el que diu el lavabo del Fernández,
sí,
eh?
Sí, però sí. També tinc el teu, eh?
Vaja.
Elisenda, quan va ser l'última vegada que vas menjar fruita? Ja t'ho dic jo, fa dues setmanes, molt malament carot.
M'agrada molt que dic molt malament carot, eh?
Exacte. Però tenim una sorpresa d'última hora, perquè tenim també un àudio del sotsdirector del programa, el Carlos Baraibar.
Carlos, tens l'àcid úric fatal. Menys bistecs i mariscades i més verduretes bullides. Espavila, que ja tens una edat, Baraibar.
Pobre Baraibar, si és més jove que
jo. Hi haurà un moment que es passarà això, eh? Ens asseurem a la tassa del nostre lavabo i ens arribaran aquesta mena de notificacions.
Compte
que la caca que acabes de dipositar demostra que...
Et falta aigua, has de beure més aigua, tens diabetis...
Però no serà automàtic, és a dir, tu li has de dir... Analitza-ho. Vull dir, no et van fiscalitzant cada femta, perquè si no...
No ho sé. No ho sé, però espero que... Bueno, depèn de la gent, no? Hi ha gent que va al lavabo un cop al mes, gairebé, aleshores aquesta
clar,
gent...
Clar, sí.
Potser que no triïn ells.
Molt bé, i tot això al lavabo, eh? No es pot fer d'una altra mostra, a la cuina, o... No, ha de ser amb la caca, diguem-ne,
eh? A veure, el lavabo em serveix per explicar aquesta tendència de l'anàlisi del cos, i perquè fa molta gràcia, no? Però la tecnologia i la ciència de laboratori en el futur aniran de la mà, perquè els rics del cagar, jajajaja, a part de conquistar l'espai, volen conquistar la salut i ho faran amb diverses empreses i dispositius. Us porto un altre exemple, és un seqüenciador de nanopors. Crec que es diu així en català, eh?
Nanopors.
Nanopors, sí. A veure, la part científica l'hauria de deixar amb el Dani Jiménez, però bàsicament és una caixeta petita que s'obre, que li poses una resta viva, un tros de taronja, no? La tanques, la connectes per USB a l'ordinador i et diu el que és.
Per què canviarà... Això perquè és important.
A veure, és que és màgia per mi, perquè per mi això, imagineu-vos haver tingut això en el temps de la Covid, no? D'haver posat a dins un tros d'alguna cosa i dir, mira, això és èbola, o això és una taronja.
O sigui, analitza com restes biològiques.
La que vulguis, sí. Un tros de pell, un tros de cabell, el que tu vulguis. Ara mateix aquest dispositiu ja val $800, però es parla que en un parell d'anys valdrà molt menys. Clar, us imagineu, al principi de la pandèmia, que anàvem bojos perquè no sabíem identificar la Covid, haver tingut una cosa com aquesta a cada casa, o potser no a cada casa, però a casa de molta gent, ens hagués facilitat molt les coses.
El que passa és que tot això té sempre la cara fosca de les dades.
Sí, sempre. És un tema molt important, perquè les dades de salut són les més sensibles i extraprotegides legislativament, i per això... Els passaports Covid, doncs, són tan complicats d'implementar i hi ha tantes diferències entre Europa i la Xina, no? A més, hi ha un debat interessant que se'n deriva, que és que a qui pertany el teu ADN?
Home, a tu, no?
Ah, no està tan clar. Perquè, mira, imagina que tens una mutació genètica que fa que no envelleixis tan ràpid, que no agafis la Covid, i un dia en l'analítica rutinària te la troben i et seqüencien l'ADN, però han d'accedir a la teva informació genètica. Pot accedir al metge, pot accedir al laboratori, l'empresa que farà l'estudi, no? És difícil de controlar.
Home, deus poder-ho dir tu, no?
Clar, però ara te'n vas... Ells saben que l'Hisenda Carot té aquest ADN i te'n vas a tallar els cabells o et prens un cafè aquí a la màquina i ja tenen el teu ADN, d'alguna manera.
Per mi que el tinguin, si ha d'arreglar coses, endavant.
Mira, us explico una història real d'una senyora que es diu Henrietta Lacks, que gràcies al seu ADN es va poder ajudar a l'estudi contra el càncer. Ella és una dona, era una dona afroamericana que tenia una mutació genètica que ha ajudat a fer les vacunes del papiloma, de la polio, de l'estudi contra el càncer. Ella no va rebre mai ni un duro.
Vaja.
I tampoc va donar mai el seu consentiment.
Així, què va passar aquí, doncs?
Això ens hem de remuntar al 1951, és a dir, fa 70 anys, i li van diagnosticar un càncer de coll uterí i li van fer una biòpsia.
Sí.
Ella era una dona negra, sense gaire recursos, i va anar a l'Hospital John Hopkins, que era dels pocs hospitals que tractava la gent negra. Però ja era massa tard, va morir al cap de 8 mesos. El cirurgià que va treure les cèl·lules de la biòpsia, que les tenia allà guardades al laboratori, li va donar al metge del mateix hospital per fer recerca contra el càncer. Saps allò? Escolta, necessito cèl·lules de pacients per poder investigar, no? I les de la Henrietta Lacks van arribar allà. Aquell metge va al·lucinar amb les seves cèl·lules perquè es comportaven d'una manera que no havia vist mai. Eren com immortals. De fet, el terme immortal surt en el paper, en el paper d'aquesta gent. I allà es van anomenar les cèl·lules L, en honor al seu nom, Henrietta Lacks. Mm-hmm. Són les cèl·lules mare més utilitzades en investigació biològica durant més de 50 anys, 70.000 estudis i 2 premis Nobel. I la seva família no va treure mai profit, perquè l'hospital va explicar que mai va vendre les seves cèl·lules, que mai se'n va aprofitar econòmicament, però moltes empreses sí que han patentat medicines i han fet fortuna gràcies a elles.
I en canvi la família no va veure res.
Ni un duro, ni un percentatge, ni res.
Però hi ha un precedent, a més.
A veure.
A l'octubre l'Estat va interposar una querella alegant, a més, que com que és una dona negra, d'aquella època se'n van aprofitar, no? Però a Califòrnia, un senyor que es deia John Moore, les seves cèl·lules també van arribar a diferents estudis. S'estima que les seves cèl·lules valen 3.000 milions de dòlars,
wow.
Però el jutge ha dictaminat que els drets de propietat de les cèl·lules acaben quan abandonen el teu cos.
Opa.
Un cop extretes.
Opa.
I, per tant, si està fora del teu cos, tu ja no tens res a dir.
Problema amb els lavabos, eh? Que totes aquestes dades, aleshores, de les que
aniran aquí. Clar,
clar.
Que tallen, es queda allà.
Clar, clar.
Ja, sabeu aquestes empreses que t'analitzen l'ADN, no? Canvies una escopinada i te l'analitzen. Doncs,
per això als Estats Units, a Europa, també pot ser així?
Clar, als Estats Units hi ha l'empresa 23andMe, que és una empresa de la dona d'un dels fundadors de Google, que les dades que extreuen les venen a laboratoris i després en treuen beneficis. I la gent que ha pagat els estudis genètics perquè li diguin doncs, si és del nord o del sud o aquests estudis que et fas amb la saliva, no en treu benefici. Per tant, no sabem a Europa com acabarà això, val? Però tinguent en compte tota l'anàlisi de dades que tenim ara, que no inclou l'anàlisi genètic, imagineu-vos en el futur, jo crec que n'hauríem de començar a parlar.
Estem perduts.
Doncs haurem de parlar-ne. En tot cas, avui hem parlat d'una tassa del vàter que t'asseuràs i depenent del que hi hagis deixat amb les teves fentes, t'enviarà un missatge per dir-te si estàs sa o si estàs malalt. Gina, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Les notícies i després el concurs.
Oi, sí. Va, truqueu.